La negociació entre el govern i els funcionaris de presons continua encallada. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Podríem dir que avui ha estat un dia de treva a les presons, que estan funcionant com un dia normal, tot i que és veritat que amb molta més tensió de la que és habitual. En lloc de bloquejar les portes de les presons, els treballadors s'han centrat avui a explicar les seves posicions, Joan Bota.
Denuncien que els presos els han perdut el respecte i ho atribueixen al que consideren polítiques penitenciàries bonistes. Els treballadors continuen exigint dimissions abans de seure's a negociar per resoldre el conflicte i, de fet, avui han plantat el govern per quarta vegada.
Per tant, Maria Núria Revetlla, tot i no haver-hi bloqueig a les presons, el conflicte és lluny de resoldre's.
Molt, molt lluny, i les protestes continuaran. Treballadors i govern sembla que transitin per línies paral·leles. Sentim la Franzina, que és una funcionària de Mas d'Enric, i Patrícia Plaja, portaveu del govern.
No els volem, i si ells no volen marxar, doncs, Cecils, vostè té la potestat, i el problema de presons s'acabarà immediatament.
Ens adaptem a allò que proposi, excepte, evidentment, que la línia vermella, que la condició per seure a parlar sigui un cap.
A banda d'aquest conflicte, el govern ha reclamat avui un finançament singular per Catalunya i posa sobre la taula un model per recaptar i gestionar tots els impostos des de Catalunya. Palau de la Generalitat, Pilar García.
Hola, bon dia. Doncs sí, tenir la clau de la caixa, recaptar i gestionar tots els impostos que es paguen a Catalunya, que són 52.000 milions d'euros, i crear dos fons, un de transferències a l'Estat pels serveis que presta aquí, semblant a la quota basca, i un altre d'equilibri territorial. Avui mateix, la Conselleria d'Economia farà arribar la proposta al govern espanyol.
Mentrestant, Finlàndia qüestiona l'oficialitat del català a la Unió Europea el dia en què el Parlament Europeu reclama a la Comissió Europea que garanteixi els drets dels nens castellanoparlants a Catalunya perquè considera que estan amenaçats per la immersió. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, doble protagonisme pel català avui a la reunió de ministres dels 27 amb un nou intent del govern espanyol de convèncer els socis de l'oficialitat. El tema ja s'ha tractat i els dubtes continuen, sobretot públicament, de Finlàndia. En paral·lel, a l'Eurocambra ha aprovat l'informe que demana un tracte igualitari de castellà i català a l'escola, enmig d'acusacions dels independentistes a dreta i extrema dreta de fer un ús partidista del Parlament Europeu.
A banda de tot això, al Catalunya migdia avui també passarem per l'Argentina. Allà Javier Milei arriba als seus primers 100 dies al poder.
Ho fan enmig de manifestacions i d'aldarulls contra les seves polítiques d'austeritat, contra la inflació i contra la devaluació de la moneda, que ha esvaït l'eufòria inicial d'alguns.
I Dani Alves, que assegura que no es fugarà si el deixen en llibertat mentre no hi hagi una sentència pel seu cas.
L'exfutbolista, condemnat en primera instància a 4 anys i mig per violació, argumenta que creu en la justícia i que ja ha complert una quarta part de la pena. Les acusacions sostenen el contrari i demanen que continuï tancat.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui comencen els quarts de final de la Lliga de Campions femenina.
Amb els partits a l'Ajax-Chelsea, Benfica Olímpic de Lió, el Barça viatja avui cap a Noruega per jugar demà amb el Bran, i acaba de parlar el tècnic, Jonathan Giraldez, i ha reconegut que l'equip està en el millor moment de la temporada.
Nosaltres, quan planifiquem, des del punt de vista físic, la temporada, sempre pensem en l'estat de forma, quin és el moment més important per poder competir de la millor manera possible, i estem molt a prop.
I el que a migdia també explicarem que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, s'ha acollit avui al seu dret a no declarar, ha comparegut el jutge d'instrucció número 1 de Barcelona com a investigat pels pagaments que va rebre durant anys del Barça.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, en aquests moments us trobareu retencions a la P7, a l'Ametlla de Mar, sentit Barcelona, perquè s'estan reparant danys a la calçada després d'un accident d'ahir. D'altra banda, la P7 hi ha tallada la sortida de Figueres Nord per un camí accidentat i afecta amb retencions a l'altura de Llers. I a l'autovia 7 a Tarragona, busses d'aturades en tots dos sentits per obres. El transport públic ara freqüències de pas alterades a les línies del tramvia TU, T2 i T3 per un altre accident.
Doncs tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb mànigues de camisa.
Sí, i seguirem així com a mínim fins divendres. A partir del cap de setmana, dissabte, diumenge, la setmana vinent, baixen clarament les temperatures. No és que vingui cap fred rigorós, però sí que podríem dir que els termòmetres tornarien a la normalitat, perquè encara que sembli mentida, el que tenim a poques hores per estrenar la primavera, que serà la propera matinada, doncs el que tenim és una anomalia de temperatura elevada clarament. Això no és normal. Els termòmetres, per tant, a partir del cap de setmana, cap avall, però sense perspectives de pluges ni generals ni generoses a la vista. Només alguns ruixats aquesta tarda al Pirineu més oriental i punts de muntanya del nord-est.
No és llàstima que no hi hagi més pluges. Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Un dia més, el conflicte entre els treballadors de les presons i el govern s'enroca. Els funcionaris, igual que els sindicats, reclamen partir de zero en les negociacions i per això exigeixen la dimissió de la cúpula del Departament de Justícia. Els fan responsables d'aplicar unes polítiques, diuen, que han degradat la seva feina i els interns, diuen, també els han perdut el respecte. Avui, quatre d'aquests funcionaris han volgut explicar la seva feina i les mancances que tenen en una roda de premsa que s'ha fet al Col·legi de Periodistes. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Han explicat que sovint les seves eines de treball per controlar 60 interns són uns guants, un bolígraf i un walkie-talkie que de vegades no funciona. L'assassinat de la cuinera de Mas Enric la setmana passada a mans d'un intern ha estat el detonant d'aquesta revolta. La Franzina és una funcionària de vigilància de Mas Enric amb més de 20 anys d'experiència.
Senyor Pere Aragonès, sisplau, si ells no són prou dignes per dimitir, vostè té la potestat de cessar-los. A presons té una patata calenta, els funcionaris estem molt enfadats, no ens sentim representats pels nostres caps polítics en aquest moment, consellera i secretari general.
També reclamen la dimissió dels directors dels centres de Quatre Camins i de Mas Enric perquè no els hi han fet costat. Descriuen la situació a dins de les presons de polvorí. El Gavi és un funcionari de vigilància de Ponent.
Hi ha centres penitenciaris avui en dia a Catalunya com del que treballo jo, Ponent, que precisament no hi ha ni una sola unitat psiquiàtrica. No hi és. Això fa que certs interns que tenen aquestes patologies concretes estan als patis barrejats amb d'altres tipus de patologies i això, al fi i al cap, el que és posar una bomba de rellotgeria al mig d'un pati amb 200 persones que en qualsevol moment pot esclatar.
Demà a les 11 del matí es manifestaran a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Bé, doncs el govern assegura que, tot i que avui no hi ha hagut bloquejos als accessos a les presons catalanes, la situació encara no està normalitzada, ja que es manté la plantada dels sindicats. A més, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, avisa que si demà reprenen les protestes, s'ha de convocar una jornada de vaga, Marriera.
Plaja insisteix que la línia vermella no pot ser el cessament del director dels serveis penitenciaris, Armand Calderó, impulsor del model penitenciari català, i lamenta que els sindicats segueixin sense voler asseure's a negociar.
Aquest matí els centres han reprès l'activitat ordinària, però som plenament conscients que en cap cas podem parlar de normalitat. No podem parlar encara de normalitat a les presons catalanes, perquè no només encara no hem pogut interlocutar amb els organitzadors d'aquestes protestes, sinó que som coneixedors, igual que ho són vostès, que hi ha intenció, que hi ha la previsió de noves convocatòries per demà.
I sobre aquesta possibilitat, la portaveu assegura que això podria tensionar i condicionar la seguretat dels centres i per això demana que si es fan aquestes noves protestes es garanteixin uns serveis mínims.
Si aquestes protestes s'han de mantenir, ho dic, màxim respecte i legítimes per aquelles que tinguin, s'ha de convocar vaga i s'han de poder garantir els serveis mínims.
A tot això, les entitats socials han demanat el cessament del bloqueig a les presons. En un comunicat, la taula del tercer sector ECAS i part de la taula de participació social del Departament de Justícia recorden que hi ha 4.000 persones que s'han vist afectades i demanen que els presos siguin tractats amb respecte d'acord amb la legislació internacional.
I
mentre intenta resoldre aquest conflicte a les presons, el govern, la Generalitat, proposa un model de finançament singular per Catalunya, per tal de recaptar i gestionar tots els impostos que es paguen a Catalunya, que sumen 52.000 milions d'euros anuals. Aquest nou model preveu fer aportacions econòmiques a l'Estat i també a un nou fons de reequilibri territorial. Palau de la Generalitat, Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. La Generalitat justifica que cal un model singular per acabar amb l'infrafinançament històric de Catalunya i un dèficit fiscal de més de 20.000 milions. Per això cal disposar de la clau de la Caixa per recaptar i gestionar aquests 52.000 milions d'euros. El model, com dèieu, es complementaria amb dos fons, un per transferir a l'Estat un import pels serveis que fa aquí, com per exemple la Corona o l'Exèrcit, com la quota basca, i un altre d'equilibri territorial. Tot això s'hauria de negociar amb l'Estat i el document no concreta quants diners s'hi haurien de destinar. Segons Natàlia Mas, la proposta compleix tots els requisits, tots els criteris que ha de tenir un finançament per Catalunya.
Que és just i equitatiu, un sistema més eficient i que garanteix el funcionament adequat dels serveis públics adreçats a la ciutadania. Un model que resol les deficiències de l'actual i que ha de permetre a la societat catalana progressar econòmica i socialment.
Avui mateix la conselleria farà arribar la proposta al govern espanyol i a partir d'aquí s'hauria d'activar una comissió bilateral de negociació, segons Natàlia Mas.
Hi ha un acord d'investidura que diu que s'ha de formalitzar una comissió bilateral per parlar del finançament, per abordar la insuficiència financera que té Catalunya, a banda de la qüestió d'inversions. Per tant, reclamem a l'Estat que aquesta comissió es dugui a terme.
I també presentarà la proposta als grups polítics i als agents socials.
I una cosa més abans de la publicitat. El Senat ha admès a tràmit aquest matí la llei d'amnistia amb les primeres maniobres del PP per mirar d'entorpir el pas d'aquesta iniciativa per la Cambra Alta. El PSOE s'ha negat a participar a la votació de l'admissió a tràmit perquè els populars l'han volgut vincular a l'informe dels lletrats del Senat, que en qüestiona la constitucionalitat. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. El Partit Popular fa seus els arguments dels lletrats de la Cambra Alta que adverteixen que la llei d'amnistia té signes d'inconstitucionalitat. Argumenten que el text aprovat pel Congrés és en realitat una reforma constitucional encoberta. Una estratègia que els populars portarà més enllà de la tramitació parlamentària. Miguel Tellado, portaveu del PP.
La majoria absoluta del Senado rechazará este bodrio jurídico. Y cuando llegue el momento, lo recurriremos allí donde sea necesario. Lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante cualquier instancia posible.
Una tramitació que es preveu complicada, amb el Partit Popular utilitzant la seva majoria per endarrerir el debat i l'entrada en vigor de la norma, ho advertia el socialista Juan Espadas.
Yo creo que el Partido Popular es plenamente consciente de que no puede ni bloquear ni obstaculizar la tramitación en esta Cámara. Va a intentar pues que distintos órganos de esta casa se pronuncien respecto a la proposición de ley.
Mentrestant, la republicana Sara Bailac ha acusat els populars d'utilitzar els serveis jurídics del Senat de forma partidista per afirmar, diu, que la llei d'amnistia és inconstitucional.
No compartim en absolut el seu contingut i observem com el Partit Popular encarrega informes a la carta, segurament per deslliurar-se del revés que va comportar les conclusions a les que va arribar la Comissió de Venècia, que va avalar, que va homologar la llei d'amnistia.
Un cop admès a tràmit, el Senat tramitarà la llei d'amnistia pel procediment ordinari, es crearà una comissió mixta constitucional i de justícia amb 32 senadors, s'obriran dos mesos de debat que acabaran el 16 de maig, quan el text esmenat tornarà al Congrés dels Diputats, on s'aprovarà definitivament després de debatre els canvis introduïts a la Cambra Alta.
Doncs encara queda un llarg recorregut per tal de tirar endavant aquesta llei d'amnistia. Ara falten dos minuts per arribar a un quart, fem una pausa i de seguida anem a Brussel·les, on avui el català ha estat protagonista per partida doble.
Catalunya migdia.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou català Cobramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del 20 de març. EUS.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem!
Catalunya migdia.
Un quart de tres. Com dèiem avui, el català és notícia Europa per partida doble. D'una banda, els 27 han debatut sense resultats l'ús oficial a la Unió Europea per primera vegada sota presidència belga. Finlàndia ha estat un dels països que ha més reticència, ja que ho veuen com un precedent que els sembla preocupant. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Nou intent avui del govern espanyol per defensar davant dels 27 l'oficialitat del català a la Unió Europea. L'executiu de Pedro Sánchez ha exposat davant dels ministres d'Afers Europeus un memoràndum amb els arguments a favor, un apel a les llengües cooficials com una qüestió d'identitat espanyola. Ha estat una presentació curta i no hi ha hagut debat. Els dubtes entre els països continuen, sobretot segons fonts diplomàtiques espanyoles, entre Suècia i Finlàndia, com deixava clar el ministre d'Afers Europeus finlandès.
Entenem la necessitat, he viscut a Catalunya, entenc la situació lingüística, però quan prenem una decisió hem de saber on pot portar. Pot tenir repercussions i això és la nostra principal preocupació.
El secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, creu que part dels obstacles són responsabilitat del PP.
Los ecos que nos llegan es que hay una comprensión real de que esto responde a la identidad nacional de España y que no vamos a abandonar en ello. Y quizá, si hay otro tipo de resistencia, sean resistencias más políticas.
El govern espanyol no fixa encara cap calendari per la votació.
Però dèiem que per partida doble, perquè mentrestant el Parlament Europeu ha aprovat l'informe sobre la immersió lingüística a Catalunya, que reclama un tracte més igualitari entre el castellà i el català. Ho ha fet amb els vots de la dreta i de l'extrema dreta, i el dictamen final inclou modificacions respecte del dictamen provisional. Quines, Jordi?
És un informe més dur amb la immersió lingüística que l'esborrany inicial, manté la petició principal que es doni el mateix tracte a castellà i català, però també alerta que el sistema d'immersió lingüística limita la llibertat de moviment, amb l'argument que fa que les famílies no es traslladin a Catalunya per treballar per la falta de possibilitat d'estudiar en castellà. També sosté que el model d'immersió lingüístic genera disfuncions greus als alumnes amb necessitats especials que són castellanoparlants i reclama tant a Brussel·les com a les autoritats catalanes i espanyoles que assegurin que no hi ha violació de drets de nens i famílies. És un informe amb suport de PP, Ciutadans i Vox, aprovat a la Comissió de Peticions que presideix la popular Dolors Montserrat, enmig de noves acusacions dels partits independentistes a dreta i extrema dreta de fer un ús partidista d'aquest comitè de l'Eurocambra.
Mentrestant, el govern espanyol i la Generalitat acorden finançar la construcció de més de 1.100 pisos de lloguer social a Catalunya. Representa un terç del total de pisos que el Ministeri d'Habitatge ha compromès amb 9 comunitats autònomes més. El conveni amb la Generalitat s'assignarà telemàticament aquesta mateixa tarda. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Hola, bon dia. És un acord que permetrà construir 1.152 pisos de lloguer social, la gran majoria ubicats a l'àrea metropolitana de Barcelona. 157 a la capital, 130 a Sant Cugat del Vallès, 105 a Viladecans o 97 a Sabadell. Fora de Barcelona se'n construiran 139 entre les demarcacions de Lleida i Tarragona, cap a la demarcació de Girona. Catalunya s'endú el pessic més gran d'una sèrie de convenis que el Ministeri d'Habitatge signa avui amb 10 comunitats autònomes per donar un impuls al seu pla per construir més de 20.000 habitatges de lloguer assequible d'aquí al 2026. El Consell de Ministres s'ha aprovat també repartir entre les comunitats 430 milions d'euros per rehabilitar habitatges, segons ha explicat la ministra Isabel Rodríguez.
Un esfuerzo sin precedentes gracias a los fondos de recuperación que consiguió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sumarán 9.520 millones de euros, casi 10.000 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda que marcan el sello de este gobierno, su apuesta por la vivienda.
Avui la Moncloa també ha recuperat la creació de l'Autoritat de Defensa del Client Financer, que va decaure amb l'avançament de les eleccions. És un organisme que servirà per atendre les queixes i reclamacions dels usuaris de banca.
Anem a la informació internacional. Les limitacions a l'ajuda humanitària a què Israel sotmet Gaza i la manera com continuen els combats podrien constituir un crim de guerra. No és la primera vegada que ho sentim, però ara qui ho afirma són les Nacions Unides després de 165 dies de guerra. Ni la pressió internacional, ni una denúncia al Tribunal Internacional de Justícia, ni tampoc les acusacions constants de les ONGs fan canviar l'estratègia del bloqueig imposat per Tel Aviv, Albert Manyà.
Pel portaveu de l'alt comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, s'estaria fent servir la gana com a arma de guerra, cosa que constitueix en si mateix un crim de guerra. Ha afegit que com a força ocupant, Israel té l'obligació de garantir menjar i assistència mèdica, tot plegat l'endemà que un informe de l'ONU avisés d'una situació de gana catastròfica a l'enclavament. La filla de l'Asma Hashim és una víctima, segons el testimoni que ens ofereix l'UNICEF.
La meva filla pateix desnutrició. Abans de la guerra acostumava a alimentar-la amb fruites i verdures, però ara no li puc donar res d'això. De vegades li donava galetes, però ara també són molt cares i no ens les podem permetre.
El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, admet que això no passa ni al Sudan ni a l'Afganistan.
Un cop més, segons la classificació més respectada en aquesta matèria, el 100% de la població de Gaza es troba en nivells greus d'inseguretat alimentària aguda. Aquesta és la primera vegada que una població sencera és classificada així.
Aquesta setmana, Blinken viatjarà a l'Aràbia Saudita i Egipte per reforçar les negociacions per un alto el foc. El cap del Mossad ha marxat de Doha, on les converses continuen a nivell tècnic.
I els Estats Units i l'OTAN no deixaran que Ucraïna fracassi davant de les ambicions territorials de Rússia. Aquest és el compromís que ha adquirit el secretari de Defensa nord-americà a la reunió del grup de contacte que es fa avui a Alemanya. Berlín insisteix a rebutjar la proposta francesa de desplegar tropes al front de combat. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units adverteixen que Rússia no s'aturaria a Ucraïna en cas de guanyar la guerra i han deixat clar que el suport de l'OTAN es mantindrà el temps que calgui. Ho ha dit el secretari de Defensa nord-americà Lloyd Austin des de Rammstein, la principal base militar dels Estats Units en territori europeu, on estan reunits els ministres de defensa del grup de suport a Ucraïna.
El nostre missatge d'avui és clar. Els Estats Units no deixaran caure Ucraïna. Aquesta coalició no deixarà caure Ucraïna i el món lliure no deixarà caure Ucraïna.
Austin ha subratllat el desgast humà i econòmic que la guerra està suposant a Rússia per culpa del que ha anomenat somni imperial de Putin. L'anfitrió de la trobada, el ministre de Defensa alemany Boris Pistorius, ha justificat la reticència a enviar míssils de creuer Taurus de fabricació alemanya a Ucraïna, el fet que altres potències militars europees tampoc ho fan.
Sobre això ja està tot dit. Ni els francesos ni els britànics envien míssils de creuer comparables amb els Taurus.
Pistorius ha mostrat convençut de la fiabilitat dels Estats Units, malgrat el paquet d'ajuda militar per a Ucraïna de 60.000 milions de dòlars bloquejat al Congrés nord-americà.
Seguim a la crònica internacional perquè hi ha manifestacions i aldarulls a l'Argentina en la jornada que marca els primers 100 dies al poder de Javier Milei. La política d'austeritat, la inflació i la devaluació de la moneda han esvaït l'eufòria inicial per la seva victòria. L'emergència alimentària, com denunciava el repic de cassoles en èpoques anteriors, ha amplificat el malestar social. Buenos Aires, Joan Biosca.
En 100 dies a la Casa Rosada, l'ultraliberal Javier Milei assegura que ha posat la macroeconomia bastant en ordre del país i que ha aconseguit, diu, reduir una part molt important del dèficit fiscal del país sud-americà, un dels seus principals problemes. Ho ha aconseguit a cop de tisora, retallant tot el que ha pogut Milei i més. Manté encara el president argentí un ampli suport popular, però l'atenció és diària en forma de protestes aquí a l'Argentina i també manifestacions, especialment del món progressista argentí en contra seu. Javier Milei assegura sentir-se fort i convençut del seu full de ruta neoliberal i de lliure mercat per treure l'Argentina de la unitat de cures intensives. Declaracions de Javier Milei, el president de l'Argentina, a Radio Mitre.
Bueno, digo, nosotros venimos a evitar una hiperinflación, con lo cual eso va a demandar tiempo. Pero lo que pasa es que hay que tener paciencia.
La tensió és màxima i aquí a l'Argentina no són pocs els qui es fan una pregunta. Amb tot aquest pla de xoc implementat pel president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, que ha duplicat i triplicat preus, aguantarà la classe mitjana cada vegada més pobra?
doncs veurem si aguantarà o no la classe mitjana argentina. Mentrestant, el port de Barcelona s'ha convertit en el principal punt d'entrada dels vehicles elèctrics fabricats a la Xina per tot el sud d'Europa. Cada vegada n'arriben més, fins al punt que no hi ha prou vaixells portavehicles per tal de transportar-los. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia.
I aquest fenomen què comporta?
Que els cotxes arribin d'una manera que no s'havia vist mai, per exemple, en contenidors. Lluís París, cap dels serveis d'automoció del port de Barcelona.
Veiem que les intencions que hi ha a Xina són una exportació de cotxes cap a Europa, que parlem de milions de cotxes. Tants de cotxes que ara mateix hi ha grans problemes amb els barcos carcàrries perquè no hi ha prou lloc i estem veient una irrupció de cotxes amb contenidor, que és una cosa que no havíem vist mai de la vida.
9 de cada 10 vehicles que hi arriben són xinesos i un terç elèctrics. El fabricant xinès SAIC distribueix la marca més popular, MG, per a tota la península i el sud de França. Tesla porta vaixells amb 5.000 cotxes i ha adaptat un sistema nou que entrega els cotxes al client final directament des del port. Però aquesta tendència creixent pot acabar derivant en un problema d'infraestructura per poder moure tants cotxes un cop arribin.
El que ens hem de plantejar és, quan hi hagin tants de carcàrries, hi haurà prou molls? I si hi ha prou molls, hi haurà prou camions i trens per distribuir això? Vull dir, és raonable pensar que es poden importar a Europa 5 o 6 milions de cotxes de la Xina cada any? Ara mateix, jo penso que les estructures logístiques que hi ha a Europa no són per fer això. També penso que els xinesos vindran aquí a fabricar.
Una altra xinesa, Chery, està valorant l'oportunitat de muntar cotxes als terrenys de l'antiga Nissan, a la zona franca.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Dani Alves demana que el deixin en llibertat provisional i assegura que no fugirà perquè creu en la justícia. Ho ha dit avui en una vista a l'Audiència de Barcelona. Les acusacions s'hi oposen i diuen que ara el risc de fuga encara és superior, Sara Canyete.
Sí, la seva defensa diu que és una condemna baixa, 4 anys i mig de presó, de la qual ja ha complert una quarta part. Ofereixen la retirada del passaport i compareixences periòdiques al jutjat. Inés Guardiola és l'advocada del futbolista.
El senyor Alves ha manifestat el mismo, que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia y que esperará hasta que se resuelva el procedimiento. Hemos interpuesto recursos todas las partes, la pena es muy inferior a las solicitadas por las acusaciones y en cualquier caso tenemos que esperar una sentencia firme.
L'acusació particular i la fiscalia s'hi oposen, diuen que ara encara hi ha més risc de fugida perquè la sentència està pendent de recurs i demanant elevar la pena a 9 anys de presó. Esther García, l'advocada de la víctima, diu que fa 3 mesos el tribunal ja li va denegar la llibertat i que no ha canviat res.
I per mi ha de tawi que només han passat 3 mesos, aquestes circumstàncies es mantenen, però a més, amb una condemna, no? Amb uns fets provats per un delicte de violació. Per tant, per mi, el risc ara és més alt.
La decisió del jutge s'hauria de saber entre avui i demà o aquesta setmana, com a molt tard.
L'Ajuntament de Barcelona i el Gremi d'Hotels col·laboren per instal·lar una dessalinitzadora a la costa de Barcelona. L'objectiu és poder omplir les piscines dels establiments turístics i altres equipaments de la ciutat que no ho poden fer amb aigua potable per les restriccions per sequera, Mireia Salà.
El Gremi d'Hotels de Barcelona està estudiant llogar aquest estiu una dessalinitzadora per poder omplir les més de 150 piscines d'hotels que hi ha a la ciutat. El cost el cobrirà íntegrament el Gremi o els hotels que facin servir l'aigua dessalada i si en produeixen més de la que necessiten, les cediran a l'Ajuntament de Barcelona. El transport es faria amb camions cisterna.
Però per la seva banda, els càmpings també reclamen solucions per poder omplir les seves piscines i la Federació Catalana ha portat el decret de sequera de la Generalitat al Tribunal Superior de Justícia.
La Federació Catalana de Càmpings considera que té un greuge comparatiu perquè el decret no discrimina entre si són piscines domèstiques o si estan vinculades a una activitat econòmica i assegura que han rebut una allau de consultes de clients preocupats per si podran banyar-se a les piscines. Miquel Gotanegre és el president de la Federació.
No entenem la nostra activitat tal com la desenvolupem sense poder utilitzar les piscines. No utilitzar les piscines per nosaltres, com dir, li hem de dir als clients que no vinguin, perquè el client no voldrà anar a un càmping o no tingui la piscina disponible.
El sector ha reclamat una reunió amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i demana un pla d'estalvi d'aigua com el que té la indústria.
I encara relacionat amb la sequera, a Catalunya, poc més de la meitat de la superfície de regadiu, unes 140 hectàrees, ja fa servir sistemes de reg eficients. On queda molta feina per fer, en canvi, és el Canal d'Urgell, és el més extens del país, i allà només el 16% de les 70.000 hectàrees de regar estan modernitzades de forma particular.
Lleida, Estela Bussoms.
Són pagesos que en els últims anys s'han avançat al projecte global de modernització i han deixat d'inundar els camps per passar sistemes de reg de precisió com el gota a gota o l'aspersió. És el cas de l'Ernest Valls, un agricultor de Castelldans a les Garrigues que fa 20 anys va modernitzar 45 hectàrees de fruiters. Assegura que a dia d'avui li hauria costat el doble i fa aquest dibuix de la situació.
Molts extensius no han fet pivots ni han fet aspersió, perquè fins ara el més fàcil era alçar la pala i que reguessin, però això era el més fàcil. I clar, ara, fer una inversió d'aquestes pues, va una fortuna. I molta gent gran, que ja no és viable, no tens continuïtat, i què farem?
Actualment es veu inviable, per tant, que tothom pugui fer-ho pel seu compte, perquè és molt car i seria insostenible omplir el territori de basses i pous particulars. A més, des del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, reclamen que la modernització serveixi realment per millorar els cabals dels rius, ho diu l'investigadora Annelies Bruckmann.
Que en cas de modernitzar un regadiu, els cabals que la pagesia pot estalviar tornin al riu. D'aquesta manera, incrementem la resiliència de tot el sistema.
Per avançar en la modernització del Canal d'Urgell, falta encara un acord entre els governs català i espanyol i els regants que estableixi quan pagarà cadascú i amb quines condicions.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15, més coses relacionades amb la sequera. Perquè és que el canvi climàtic ha rebentat els rècords de temperatura, escalfament del mar, retrocés de les glaceres o pèrdua de gel marí. Avui l'Organització Meteorològica Mundial ha presentat el seu informe anual en què confirmen els pitjors pronòstics i alerten d'un augment de la inseguretat alimentària, de les morts i les migracions associades a sequeres, a huracans i altres fenòmens meteorològics extrems, Montse Poblet.
Sí, l'OMS confirma que el 2023 ha estat l'any més càlid dels últims 174 anys, amb una temperatura mitjana anual que ens situa només 5 dècimes del grau i mig que l'acord de París recomana no sobrepassar. Els meteoròlegs també han constatat que durant l'any passat més del 90% dels oceans va tenir onades de calor amb temperatures en alguns punts del planeta 3 graus per sobre de la mitjana. El 2023, a més, hi va haver un degel sense precedents de les glaceres, sobretot a Europa i Amèrica del Nord, i el gel marí de l'Antàrtida s'ha reduït en 1 milió de quilòmetres quadrats més. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, subratllava els efectes que té i que tindrà tot plegat per les nostres vides.
L'impacte de tot plegat és brutal i s'està accelerant a una velocitat mortal. Hi haurà milers de morts, milions de desplaçats, collites perdudes i grans pèrdues econòmiques. L'impacte sobre el desenvolupament sostenible és devastador. Cada fracció de grau de l'escalfament global impacta en el futur de la vida sobre la Terra.
Guterres ha recordat als dirigents mundials que encara som a temps de frenar el desastre si es prenen decisions radicals que posin fi efectivament a l'era dels combustibles fòssils.
I a tot això, l'informe sobre la qualitat de l'aire a Tarragona detecta fins a 175 puntes elevades d'1,3 butadiè. És un gas potencialment cancerigen. Ho certifica el primer estudi que ha mesurat aquests episodis en continu. La patronal química hi treu importància, però Repsol treballarà per reduir aquestes emissions. Tarragona, Manel Sastre.
Fins ara només es registraven les mitjanes anuals. Ara s'han fet registres les 24 hores que han detectat puntes de prop de 200 micrograms per metre cúbic d'U3 butadiè. No hi ha cap normativa, però, sobre límits d'aquestes emissions. Javier Sancho, director de Repsol, una de les empreses que més en podria generar, assegura que l'estudi els permetrà treballar per reduir-les.
Sí que es permet anar a identificar si hi ha alguna incidència, alguna operació que hagi pogut provocar aquesta punta. No? És una informació molt valuosa que ara podem millorar de forma clara.
Des de la plataforma CelNet, Adrià Pallejar recorda que aquest és un informe de part que, malgrat tot, aporta dades preocupants i demana a l'administració que controli millor aquests contaminants.
La informació també està publicada de forma parcial i de forma molt, molt subjectiva. Per exemple, no s'han publicat les dades puntuals del benzè ni les puntes del benzè. Fa molt urgent que hi hagi aquest mesurament automàtic de tots aquests compostos, que ho faci la Generalitat, sobretot que es reguli l'activitat a la zona.
Sobre l'U3 butadiè, només hi ha un nivell de referència canadenc sobre mitjanes anuals d'emissió que se superen també en algunes zones en determinats episodis. L'estudi ha detectat un lleuger augment de compostos orgànics volàtils a la zona de la Universitat Laboral.
Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
I ara entrem al búnquer.
Però és que hi ha gent... Ai, no, el cotxe no es pot menjar. Bueno, escolti, vostè viurà una vegada, eh?
Sí. El cotxe es pot menjar? Farem una cosa, que el seient del costat segui en Jair amb un kebab.
La que puc arribar a liar, ni t'ho imagines, eh?
Això seria un bon programa de tele. Agafar gent d'aquesta maníaco-obsessiva i el cotxe molt net i tal. Doncs mira, ara faràs l'AP7 de França fins a Barcelona, vostè amb en Jair al costat menjant un kebab.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube. També en podcast.
Catalunya migdia.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena-la ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2 quarts. Després de 10 anys de feina, demà arriba a les llibreries Un cor furtiu, la que s'ha presentat com la gran biografia de Josep Pla, escrita per Xavier Pla, el director de la càtedra Pla de la Universitat de Girona. Una obra d'edicions Destino que aporta novetats perquè l'autor ha tingut accés a documents inèdits. S'ha presentat avui al Mas Pla de Palafrugell i ho ha seguit la Núria Paraire.
Hola, bon dia. Doncs si ha tingut accés a documents inèdits com 4.000 cartes amb escriptors polítics o família i més de 1.800 documents desconeguts que es conservaven al Mas Pla, la casa familiar. L'autor Xavier Pla explica que la importància de les cartes rau en el fet que li han servit per donar veu als que el van conèixer, sobretot a les seves parelles, però que també li han servit per superar una de les majors dificultats amb les que s'ha trobat, la de lluitar contra la pròpia autobiografia que Pla va anar fent d'ell mateix.
He fet la biografia més completa que podia fer, penso, posant sobre la taula tot el que he descobert i també els interrogants que m'han originat, no?
Entre els interrogants, la seva vinculació amb el franquisme, l'autor apunta que en aquest sentit no és una biografia definitiva perquè creu que se'n podran saber més detalls. Ell exposa la documentació que ha trobat, com per exemple un dietari on hi consta un dinar al Mas entre Pla i agents dels serveis secrets nord-americans i els dubtes que se li generen. Afirma que tal i com se sap que Pla va espiar pel bàndol franquista, també va criticar la dictadura.
Quan parlem de la relació de Pla amb el franquisme, sempre el que intento és posar-ho en context. Vull dir que una cosa és el Pla de la guerra, el Pla de la immediata postguerra, i després és molt diferent el Pla de l'any 39 de l'any 49. Jo crec que Pla és un home partidari sempre que pot, de dir les coses, de dir la veritat de les coses.
Un cor furtiu d'edicions Destino té unes 1.500 pàgines i hi apareixen més de 1.000 persones.
Avui és 19 de març, és Sant Josep, per tant, queda poc més d'un mes per Sant Jordi. Les editorials i les llibreries alternatives denuncien el que consideren un procés d'externalització i de privatització de la Diada de Sant Jordi a Barcelona. Va arrencar, diuen, l'any 2022, amb la creació de la Superilla, i aquest any s'hi afegeix el pagament per tenir una parada de llibres a les zones més cèntriques de la ciutat, Valèria Obereda.
Tot plegat creuen que tergiversa l'esperit de Sant Jordi, empobreix i n'elimina el caràcter popular per convertir-lo en una fira de pagament. Sentim Julià Martínez, de Descontrol Editorial.
Denunciar aquest fet perquè no estem disposades a mantenir aquest sistema de copagament i fer veure que no passa res. Tenim previst accions futures i estem estudiant accions legals.
Des del Gremi de Llibreters, el seu president, Eric Del Arco, nega que es vulgui privatitzar res.
Nosaltres creiem que el que estem fent és endreçar l'espai, perquè estem portant 1 milió de persones al centre de Barcelona. Clar, endreçar l'espai no és privatitzar, és endreçar. Que en el futur això tingui una deriva incontrolable i que algú s'ho faci seu, en la idea actual de la cambra i del gremi, això no hi és.
Entre els escriptors que donen suport al manifest de les entitats alternatives hi ha Enric Casasses, Belolit i Joan Tudó.
Good morning!
Good morning!
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
El CCCB posa en qüestió el somni americà a l'exposició Suburbia, que s'obre al públic demà.
La mostra analitza com la cultura pop ens ha venut l'ideal de vida basat en la casa unifamiliar amb jardí i dos cotxes al garatge i els problemes socials i mediambientals que això suposa també aquí a Catalunya, Montse Mas.
Sí, a través d'abundant material històric, fotografies, pel·lícules, sèries, novel·les i revistes, entre altres, l'exposició trasllada els visitants al paradís mental del suburbi americà. El periodista Philip Engel és el seu comissari.
Crec que és una utopia liberal, no? La casa unifamiliar era considerada com la vivenda americana i el que era la casa multifamiliar, i no parlem de vivenda pública, es considerava com antiamericana.
Les conseqüències, sobretot mediambientals, d'aquest model a casa nostra, però, demanen un replantejament urgent i la cultura, segons l'assessor de la mostra, el geòleg Francesc Muñoz, hi té molt a dir.
L'única manera de fer front a això és fer que la ciutat que no representa aquesta dispersió sigui igualment sexy que aquesta ciutat dispersa. I per tant aquí necessitem l'ajut de tots, no només dels polítics o dels tècnics urbanistes, sinó també dels comunicadors.
En el recorregut destaquen la sèrie fotogràfica Suburbia del 1972 de Bill Owens o el show de Truman que sentim rodada a la ciutat de Seaside, a Florida.
Més de 300 infants de Manresa han assistit a la preestrena de Conde i Fonde, el nou programa d'animals del Super 3 que s'estrena dijous a les plataformes i dilluns a la tele. Manresa, Nàtia Dell.
Són 10 capítols de 20 minuts a l'estil veterinaris. Laia Cervera, cap de continguts infantils del Super 3.
Nosaltres creiem que al Super 3 hi ha uns temes que hi han de ser sí o sí. Ciència, llengua i que els animals hi han de ser. I per això vam decidir fer Conde i Fonde.
L'Adrián Conde és un veterinari molt conegut a les xarxes que ensenyarà a tenir cura dels animals de companyia. I el Pere Font de Vila rescata animals de tot tipus, sobretot rèptils i amfibis. I els més menuts, encantats amb el programa.
Per mi m'agrada molt, és una experiència molt xula perquè connectes amb els animals, la natura.
Em sembla un programa molt divertit perquè pot ensenyar als nens petits la importància de cuidar els animals.
A mi m'encanta. Vull veure tots els capítols.
A la preestrena, un capítol per entendre que els animals no són joguines.
Catalunya migdia. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Sentirem el jugador de moda al Barça, Pau Cubarsí.
Els sentirem parlant de la Champions, de Xavi i de les bromes que li fan els companys al vestidor del Barça.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Lo de Pau Cubarsí impresiona cuando lo ves a jugar por su madurez de nivel de juego, ¿no?
Sí, sí, juega con una personalidad terrible, ¿no? Además, no falla un pase, todo es con sentido, siempre mejora aquel pase.
Pau Cubarsí és la nova sensació del Barça, format a la Masia amb només 17 anys, ja ha sorprès tothom, els primers, els que treballen amb ell cada dia, com ara sentíem Deco i també Xavi Ramon Sanmurri.
Un Cubarsí que assegura als mitjans del club viure un gran moment, que vol aprofitar per gestionar amb tranquil·litat, tot i la pressió que suposa ser jugador del Barça. No vol donar la temporada per acabada, somia en guanyar les Champions i portar la Lliga fins al final. Fa un agraïment públic al Xavi entrenador i al Xavi futbolista per la seva aposta decidida pel planter.
Te sento un privilegiat perquè que t'ho digui no és el míster Xavi Hernández, un dels millors jugadors de la història, es pot dir, i la veritat que molt content per la confiança que m'està donant, també pels que anem pujant, els joves, que ens està donant moltes oportunitats i les estem aprofitant al màxim tots.
Cubarsí assegura que intenta aprendre cada dia, que quan li van donar l'MVP el dia del partit contra el Nàpols creia que li prenien el pèl i que al vestidor li fan sovint moltes bromes.
M'han ajudat molt bastant tots perquè som un gran grup, som un gran equip, però sobretot Ronald sempre m'ajuda tàcticament, personalment en el vestidor, i també jo, Cancelo, que és dels més graciosos de l'equip i sempre dona alegria. Sí, m'encanta un Cubarsí, així, pel vestidor, cucu, com fa la grada, i visquen un somni.
Doncs aquest és Pau Cubarsí, que viu en un somni amb aquests crits que li fan a fora la grada i també dins del vestidor. Això pel que fa a la vessant més esportiva del club, institucionalment, o relacionat també amb el Barça. Avui era el dia Negreira. Perquè avui era el dia que s'esperava la declaració d'Enriquez Negreira als jutjats de Barcelona, hi ha anat, l'has vist, el Murri, però poca cosa més.
Sí, sí, vist i no vist. Ha entrat quan passaven pocs minuts de les 11 del matí i a dos quarts ja era fora, tot això perquè s'ha acollit el seu dret de no declarar, al·legant patir una malaltia que no li permet presentar testimoni amb claredat. El jutge Aguirre, de l'Audiència de Barcelona, investiga el pagament de 7 milions i mig d'euros entre 2001 i 2018 per part del Futbol Club Barcelona.
Parlem de coses més positives. Albert, perquè demà serà el torn de l'equip femení del Barça a la Champions. El Barça Rutvilà s'enfronta al Brann noruec.
El Barça viatja cap a Noruega amb totes les jugadores del primer equip excepte les lesionades Mapi i Jana i dues joves del filial, Vicky i Martina. Les blaugranes arriben a aquests quarts de final contra el Brann en molt bon moment de forma, segons ha reconegut l'entrenador Jonathan Giraldez, i motivades per superar un equip novell a les eliminatòries de la màxima competició europea. L'equip nòrdic afronta aquests quarts de la Champions tot just després de començar la Lliga Noruega. Ho ha fet aquest cap de setmana, per tant, amb poc rodatge encara i, a més, amb un retorn, amb un resultat inesperat en aquesta competició perquè van perdre la seva estrena a la Lliga. Giraldez destaca els punts forts de l'equip nòrdic.
Crec que és un equip molt valent en pilota, com a proposta de joc. Hem d'estar molt fines a la nostra fase de recuperació per intentar tenir opcions de recuperar pilota i tenir el domini del partit. I després, per com defensen a nivell de duels, a nivell d'espais, crec que serà un partit molt competit.
El Barça jugarà demà també contra les adversitats, com el fred de Bergen, amb temperatures al voltant de 0 graus a l'hora del partit. Un camp, a més petit, de gespa artificial. Respecte al punt en què es troben Alexia i Rolfo, que tornen a jugar després d'afrontar lesions llargues, Giraldez ha advertit que encara ha de passar un temps perquè recuperin el màxim nivell competitiu.
I tornant al futbol masculí, aquests dies és aturada per seleccions i els equips perden jugadors. El Barça en perd 13, amb els més joves com Yamal i Cubarsí, que van amb l'absoluta espanyola, Fermín amb la sub-21, Fort, Guiu, Ter Stegen, Gundogan i una llarga llista de jugadors. Un èxode que pateixen pràcticament tots els equips, com el Girona, que ha tornat als entrenaments en quadre, Eduard Solà.
Sí, la plantilla del Girona ha tornat avui als entrenaments, tot i que aquest cap de setmana no hi ha jornada de la Lliga de la Primera Divisió. S'entrenaran fins divendres. Això sí, com deies, sense els 6 internacionals del primer equip que estan amb les seves respectives seleccions. Dobbik i Sigankov són amb Ucraïna, que dijous té el partit de repesca per anar a l'europeu contra Bòsnia. Sigankov no s'entrena amb els seus companys pel cop que es va fer ara fa 10 dies i que li va impedir anar amb el Girona a Getafe. Veurem si pot acabar jugant o no amb el seu país. Couto i Savinho són amb el Brasil, que jugarà el seu primer partit dissabte contra Anglaterra. Blin és amb els Països Baixos, que jugarà divendres, i Pablo Torre és amb Espanya sub-21. Antal i Justin també són amb les seleccions sub-20 d'Hongria i Portugal, respectivament.
I encara parlant de partits internacionals, Leo Messi no jugarà amb l'Argentina els dos partits amistosos d'aquesta aturada. Han de jugar els Estats Units contra El Salvador i Costa Rica, i la Federació Argentina informa que Messi té una lesió muscular. I un apunt més de futbol, no relacionat amb aquesta aturada de seleccions, parlem de l'Osasuna, que ha negat que dissabte passat hi hagués insults de caire racista cap al davanter brasiler del Madrid, Vinícius, durant el partit que van jugar a Pamplona, i tot això després que ahir el Madrid denunciés davant el comitè de disciplina de la Federació Espanyola que l'àrbitre d'aquest partit, Martínez Munuera, el va denunciar perquè no va reflectir en l'acte els crits racistes que, segons el Club Blanc, va rebre Vinícius. En un comunicat avui, l'Osasuna afegeix que no permetrà que es taqui la imatge i la reputació de l'afició del club navarrès, que consideren que sempre ha destacat per les seves posicions antiracistes. I a la segona divisió sí que hi haurà jornada al cap de setmana, i l'Espanyol tindrà també per seleccions la baixa de Keydi Vare, però la bona notícia és la tornada de Nico Melamed a l'equip després de 5 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, Montserratlla.
Lesió que es va fer el 28 d'octubre i que el va obligar a passar pel quiròfan. La recuperació ha estat lenta i potser més complicada del que s'esperava, però tot va acabar diumenge quan al minut 71 el migcampista de Castelldefels va saltar el terreny de joc a la Romareda.
Feliz ya de volver. Al final lo pasé muy mal por no poder disfrutar de fútbol, de mi profesión, pero ya estoy ahí de vuelta y feliz por estar con el equipo a full para lograr el objetivo. El equipo está unido, el equipo sabe que juntos lo vamos a conseguir y que estamos a full con ese ímpetu que nos dio la afición, que fue impresionante.
La tornada de Nico Melamed és una de les bones notícies de l'Espanyol de cara al tram final de temporada. I és que fins a la lesió, Melamed havia estat titular en 11 partits dels 13 que havia disputat.
Fem una petita pausa i quan tornem descobrirem quina és la història que avui ens ha buscat l'Isaac Vilalta, aquesta història paral·lela de la Volta.
Catalunya migdia.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
Bien, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Coneixes els càmpings Sènia?
Naturalesa, comoditat i diversió t'estan esperant als càmpings Sènia, en ubicacions privilegiades de Catalunya.
A l'Empordà, Costa Brava, Maresme, Rupit...
Entra a sènia.es o truca'ns al 972-651-564 i troba el càmping Sènia ideal per tu i la teva família.
Càmping Sènia, escapades a prop teu.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
La verdad es que nuestra cultura, el críquet, se ve más para los chicos.
Hem somiat juntes. Si nosaltres ens juntem, podem aconseguir grans coses que potser ningú es podria imaginar.
Nit sense ficció. Les del críquet. A TV3, aquesta nit.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La suplementació nutricional Finisher de Kern Pharma us ofereix la informació de la Volta Ciclista a Catalunya.
Doncs som-hi amb aquesta informació de la Volta, que avui arriba a la muntanya amb la segona etapa de 186 quilòmetres des de Mataró i en final a l'estació d'esquí de Vallter, i amb Nicolas Schulz com a líder. Però quina és la situació ara mateix, Isaac Vilalta?
Mira, ara mateix es manté una fuga de 6 homes. De fet, fa molts quilòmetres que estan escapats. Queden menys de 70 quilòmetres per al final. I d'entre aquests 6 homes destaquem la presència del català, de l'Àlex Jaime, el de Sarrià de Ter, que es coneix bé aquestes carreteres i, per tant, està sent protagonista. Els ciclistes encaran ja les rampes, encara els queda una mica, eh? Però el primer port de la jornada de primera categoria, Coll de Coubet, i després, com deies, final aquí a Vallter, un port de categoria especial on sí o sí, amb poques estratègies d'equip, els favorits a la general s'hauran de deixar veure. Veurem quina és l'estratègia de tot i cada un d'ells, però atenció, escolteu Tadej Pogacar, que deia: hem de saber que hi ha un ciclista de l'equip Visma que es diu Attila Walter i avui es puja a Vallter. Pogacar deia això d'aquest port.
On paper, it looks really, really nice stage.
Sobre el paper sembla una etapa molt bonica. Arribarem per sobre dels 2.000 metres. He parlat amb Attila Walter perquè ell m'ha dit que guanyarà, ja que al final d'etapa porta el seu nom. Per tant, m'enganxaré a la seva roda, o potser no, ja ho veurem. Bé, crec que podem esperar una bona etapa, perquè el nostre equip està molt fort.
Tomorrow stage we have a really strong team.
Doncs veurem si aquesta és l'estratègia definitiva que fa servir per guanyar l'etapa. I avui, com sempre, tenim història paral·lela d'aquesta volta, i avui l'Isaac ens porta a conèixer els conductors d'autobús dels equips oficials que hi participen. Com ho viuen ells? Com és una etapa de la volta en aquest bus?
Sí, perquè fixa't, Laia, a l'inici deies que l'etapa d'avui és de 186 quilòmetres. Això és el que faran els ciclistes, unes 4 hores i mitja, 4 hores 45. Però un conductor d'autobús, quantes hores conduirà avui? Quants quilòmetres farà avui? Hem entrat a l'autobús del Kern Pharma.
A nosotros un poco más larga, porque ahora de aquí a la salida tenemos 77, luego de la salida a la meta 150 y malos, con carreteras de montaña, que nos costará 3 orillas, y luego de la meta al hotel tenemos otros 55 y hora y media, o así, por la carretera que es. 4 horas y media, más, 6 horas.
Bé, 6 hores, molt més que no pas els ciclistes. Els autobusos, per cert, ja són aquí dalt a Vallter, on ara s'ha girat mal temps, tot i que hi ha molt bona presència d'aficionats.
Finisher, de Kern Pharma, és el suplement nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Finisher. Rendiment i recuperació per superar els teus límits. Més informació a finisher.es.
El Barça de bàsquet es retrobarà demà amb Sara Jessica Vicius a la jornada 30 de l'Eurolliga i quan encara ressonen les paraules del lituà contra els dirigents del club blaugrana, Arnau Mercader.
Sí, dies després de les polèmiques declaracions de Sara a Movistar Plus, encara cuegen les seves paraules. A la roda de premsa prèvia del partit contra el Fenerbahçe, Roger Grimau ha tret ferro a la qüestió.
No, evidentment no descobrirem a Sara com és, el grandíssim entrenador que és, però ja et dic que nosaltres tenim molta feina aquí al club com per pensar en coses fora d'aquí a Bilbao. No sé els jugadors, perquè com us dic sempre, no convisc amb ells al vestuari, no tinc ni idea. No ho sé. No sé com ho senten ells, no tinc ni idea.
El pivot Willy Hernán Gómez ha assegurat que serà un partit especial pel rival i no tant pel retrobament dels seus companys amb Jessica Vicius.
Bueno, yo creo que es un partido especial para todos por la importancia que requiere, ¿no? El partido de Fenerbahçe. Bueno, yo con Saras no tengo esa relación, ¿no? Pero le respeto muchísimo como entrenador, como fue como jugador, por todo lo que ha conseguido aquí en el Barça.
El Barça encara una setmana molt important amb dos compromisos molt exigents a l'Eurolliga. Demà contra el Fenerbahçe i divendres contra el Panathinaikos.
I el Barça debuta dijous a la Copa d'Espanya de Futbol Sala i l'equip blaugrana arriba de Vitobac marcat per les baixes, com ha lamentat el tècnic avui.
Jesús Velasco sap que tot plegat són faves comptades pel que fa a les lesions. Tindrà les tres baixes de llarga durada ja sabudes d'Àlex Yepes, Ferrao i de Sergio González, als quals s'ha afegit també finalment el capità Sergio Lozano, que encara arrossega una lesió muscular que has de jugar per part de Lozano. Això sí, suposaria un risc que el club blaugrana volen evitar córrer. Tot i això, Jesús Velasco admet que tanta lesió condiciona i de valent els seus plans.
Entonces eso se basa en un juego dinámico, un juego agresivo, de ida y vuelta, donde haya mucho, el balón esté muy jugado, y esa es mi idea, ¿no? Está claro, vamos, a lo largo de los años es lo que he intentado llevar adelante. Ahora mismo pues no estamos en condiciones de poder soportar la carga que implica el tener ese tipo de juego, ¿no?
Per compensar aquestes absències, Velasco s'endurà demà mateix cap a Cartagena els tres joves del filial, Harrison, Mamadou Touré i també Pol Cano.
I amb motor, aquesta setmana desembarca el Mundial de Superbikes al circuit de Catalunya, on aquests últims dies han conviscut les grues i el soroll de martells per la profunda renovació que s'està fent a la instal·lació de Meia Aguilar.
El circuit viu una certa provisionalitat que no afecta res que hagi de passar a la pista, i els aficionats que s'acostin aquesta setmana a les Superbikes seran els primers a gaudir d'aquesta nova fesomia que cap al juny ja mostrarà aquesta nova imatge de circuit més modern d'Europa a què es vol arribar. Josep Lluís Santamaria, director.
Bueno, per MotoGP tindrem acabat tota la terrassa de l'edifici de boxes, estarà acabada la torre de control, estarà muntada pràcticament tota l'estructura i tot el rooftop, que aquesta sí que estarà acabada ja abans de Fórmula 1.
El director del circuit diu que segueixen treballant per renovar amb la Fórmula 1 i que aquestes obres són el gran argument d'aquesta negociació.
El que hem de transmetre és que no hem de patir, hem de treballar, això sí, o sigui, hem de fer que les coses surtin, ho estem fent, i el que mostrarem aquest any amb els grans premis és la qualitat del que hem fet.
El nord-americà Scottie Scheffler ha guanyat el The Players superant un rècord històric que ni tan sols Tiger Woods havia aconseguit mai. És el primer jugador que guanya dos cops seguits el considerat cinquè major del golf mundial, Carles Vila.
Ho ha fet a l'edició on es celebrava el 50è aniversari. Scheffler s'ha guanyat a pol ser considerat la gran estrella ara mateix del golf mundial. Es va imposar més venint de darrere les tres primeres jornades i amb problemes físics va necessitar, de fet, en diverses ocasions l'ajuda d'un fisio. La seva llegenda, segons alguns, ha fet que es comenci a comparar-lo amb Tiger Woods.
This is my eighth tournament win now.
Aquest ha estat el vuitè torneig que he guanyat, he empatat amb el Tiger, el The Players, però al marge d'això ell té 14 majors més i hauria de guanyar 70 torneigs per igualar-lo. Crec que el que haig de fer és continuar amb la meva rutina, mirar endavant i mantenir-me amb els peus a terra. Per descomptat que tots idolatrem a Tiger, ha estat de fet un dels grans, però tot el que ha fet durant aquests anys és tota una bogeria. He après molt només per estar a prop d'ell.
Scottie Scheffler tornarà a ser el gran favorit l'11 d'abril en aquest començament de la temporada dels majors al Masters d'Augusta.
I avui tenim recomanació perquè s'estrena el documental Les del Criquet, el Sense Ficció, una història d'empuradament protagonitzada per l'únic equip femení de criquet a Espanya. La Laura Colell ha estat amb l'Elisa, una de les jugadores que han lluitat per aconseguir tenir un camp on poder jugar.
Al principi semblava impossible, al final poder veure que aquest projecte s'ha aconseguit. És un assoliment molt, molt gran per tota la comunitat asiàtica, perquè cal destacar, no?, que les votacions, la majoria van sortir d'aquí del Raval, i al final és un assoliment col·lectiu. Hem aconseguit tenir un camp en una ciutat tan ocupada, tan gran com Barcelona, saps? On no hi ha lloc per tenir una casa, però hem pogut aconseguir un camp.
Com ella, una vintena de noies entre 14 i 24 anys practiquen aquest esport que és tan popular en els seus països d'origen com l'Índia o el Pakistan, però també minoritari a Catalunya. Van anar botiga per botiga del Raval per demanar vots i han aconseguit que els construeixin un camp propi a Montjuïc. Les protagonistes també han jugat campionats internacionals representant la selecció espanyola. L'Elisa explica que volen aconseguir més patrocinadors i continuar creixent.
En l'esport femení sempre hi ha aquest problema, no?, dels patrocinis, però jo crec que les noies hem demostrat també ser igual de bones que els nois, perquè tant les noies com els nois hem guanyat els 5 partits contra República Txeca. I al final això demostra que, bueno, si invertiu tant en l'esport femení com en l'esport masculí, els dos poden ser equivalents.
El documental Les del Criquet s'estrena avui a les 10 del vespre a TV3.
Doncs apunteu bé aquesta recomanació, Les del Criquet a TV3 aquesta nit, el Sense Ficció, i acabem dient que el Catalunya-Paraguai femení de futbol finalment es jugarà a les 12 al migdia. S'ha de jugar aquest partit diumenge 7 d'abril a l'estadi municipal de Palamós. La selecció està dirigida per Xavi Llorenç i l'hora finalment del partit serà a les 12 del migdia. Amb aquesta informació tanquem el bloc, tornem demà a la mateixa hora, seguim a la segona hora del Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.